Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'Iran ha anunciat la reobertura de l'estret d'Hormuz durant la treva al Líban de 10 dies. El ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Abbas Araghchi, ha anunciat que, de conformitat amb l'alto el foc obert aquesta matinada al Líban, declara totalment lliure el pas a tots els vaixells comercials a l'estret. Per cert, que només saber-se la notícia, el preu de petroli ja ha baixat un 10%. Aquest fet coincideix amb el fet que l'Audiència Nacional ha decidit obrir diligències contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu després de la denúncia de Justitia Europa per crims de guerra i detenció il·legal i coaccions. La denúncia es dirigeix també contra el cap d'estat major de les forces de defensa d'Israel, així contra el comandant també del Comando Nord com a responsable operatiu directe de les forces desplegades al sud del Líban. I triple cimera de líders mundials avui i demà a Barcelona en defensa de la democràcia i per buscar un contrapès precisament progressista a les polítiques del president dels Estats Units, Donald Trump. La primera de les trobades està en marxa avui al Palau de Pedralbes, on el president espanyol Pedro Sánchez s'ha reunit amb el líder del Brasil, Lula da Silva, per arribar a acords en matèria política i econòmica, també en cultura i en iniciatives d'igualtat. Pedro Sánchez ha defensat la unió dels dos grans països i ha fet una clara defensa de la pau mundial.
Lo que queremos es redoblar nuestros esfuerzos para trabajar por la paz y por un multilateralismo reforzado y por tanto renovado. Mientras otros abren heridas, nosotros lo que queremos es precisamente cerrarlas y curarlas y dedicarnos a lo importante. Y lo importante es frenar y reducir la desigualdad en nuestras sociedades y entre naciones.
I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert expedients sancionadors per la pagada de l'any passat que va deixar sense llum tota Espanya. Ha trobat indicis d'infraccions, algunes mantingudes durant períodes prolongats de temps que podrien haver afectat el sistema elèctric. L'organisme regulador no considera que les empreses investigades siguin responsables en solitari de la pagada que atribueix a diferents factors. A més, també deixa clar que no totes les instal·lacions i empreses expedientades seran finalment sancionades. I Tarragona disposarà de 155.000 euros per a les activitats que s'organitzi l'entorn de l'eclipsi de sol del 12 d'agost a la ciutat. Ho ha aprovat el plenari a través d'un modificatiu de crèdit. S'invertiran en seguretat, en ulleres i en habilitar zones específiques per veure aquest fenomen que es viurà a la ciutat, atenció, durant un minut i un segon, que serà concretament a les 8 i 23 minuts.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, per fi divendres, 17 d'abril, i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, tot és una bassa d'oli. A hores d'ara, pel que fa a la meteorologia a Catalunya, un ambient de molt avançada primavera i domini del sol, en alguns moments apareixen alguns nuvolets prims, simplement decoratius, núvols que van deixant el sol un palet enterbolit i poca cosa més. També s'han format una altra vegada algunes boires marítimes que aquest matí afectaven l'Ebre, però que a hores d'ara estan sobre el mar. En alguns moments al llarg d'aquesta tarda de divendres arribaran a afectar la Costa Daurada d'una forma molt local i sempre a prop de la platja, perquè alguns quilòmetres terra endins el cel estarà molt més obert i la temperatura escalfarà. De fet, aquestes immediates hores la temperatura s'enfilarà més que la d'ahir i ja arribarem a fregar una altra vegada els 30 graus, sobretot a l'aiguabarreig del Segre i el Cinca, i cap a la Ribera d'Ebre, però molts valors de 22 a 27 graus. Cap de setmana tranquil, algunes tempestes de tarda al Pirineu i més calor, sobretot el diumenge a l'interior de Girona i al sud de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
Avui al Connectats anirem en directe fins a Sabadell, on des d'ahir i fins demà té lloc la Diada de Pneumologia Catalana, on hi participen prop de 400 professionals. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la proposta europea de teletreballar per reduir el consum energètic i el paper de les presons i la reinserció. A partir de les 5 coneixerem els micacos, o altrament dit, els castellers de Badalona, de la mà dels seus caps de colla. Farem un nou viatge al centre del Prat en ràdio, repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La patronal agarenca FECOT ha volgut posicionar-se en el marc del debat que s'està obrint a les institucions europees sobre la possibilitat de promoure com a mesura per reduir el consum energètic un dia setmanal de teletreball. Tot i que la proposta encara no està definida ni concretada, normativament la patronal considera important aportar una mirada realista i vinculada a la realitat productiva. L'organització empresarial agarenca subratlla que el teixit productiu català és divers i amb un fort pes de la indústria, la logística i els serveis presencials, i recorda que qualsevol mesura vinculada a l'organització del treball hauria de tenir en compte aquesta pluralitat. Des de la FECOT s'adverteix que, en cas que el debat avanci cap a una regulació, caldria tenir presents diversos factors. No totes les activitats són teletreballables. Sectors com la indústria, la logística, la producció, el manteniment o la salut continuen requerint presencialitat, fet que limita la base real d'una mesura d'aquest tipus. El teletreball pot ser una opció positiva si és voluntari i s'adapta a cada activitat concreta. És el cas de serveis professionals, perfils digitals, tasques administratives o models híbrids.
Gràcies, Sergi. Seguim ara per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell i la Fundació Banc Sabadell han acordat com es materialitzarà el projecte cultural Sabadell Centre de Cultura. La Fundació donarà al consistori 5 milions d'euros i aquest els destinarà a rehabilitar la Casa Grau i el Casal Annex. L'anunci s'ha fet aquest dijous al vespre i l'ha presentat l'alcaldessa Marta Farrés.
Que ens hem fet un donatiu, ens faran un donatiu de 5 milions d'euros per poder rehabilitar la Casa Grau, que la tenim aquí al costat, i poder-la incorporar en el projecte del Centre Cultural que tenim a Sabadell, conjuntament amb el Museu del Gas. Això ens permetrà fer un projecte cultural molt potent en el centre de la plaça, més de 5.000 metres quadrats destinats a museu, i també doncs, poder rehabilitar tot aquest entorn.
Es tracta d'una nova fórmula respecte al plantejament inicial que contemplava una concessió dels equipaments a la Fundació Banc Sabadell perquè fos ella qui el rehabilités aquests tres edificis que formaran el futur centre de cultura. Són l'antic Museu del Gas, la Casa Grau i la Casa Annexa, la Casa Calvó.
Gràcies, Júlia. Parlarem d'aquí uns instants novament amb Sabadell i amb la Júlia. Ara continuem però el repàs de l'actualitat des de Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Guanyem Badalona denuncia que es volen construir habitatges de luxe al barri de Canyet a través d'un projecte urbanístic que conté irregularitats. La formació acusa el govern de García Albiol de tramitar de forma urgent un projecte que, segons assegura, no respecta la protecció del patrimoni històric i del medi ambient de la serralada de Marina. La presidenta del grup municipal de Guanyem, Dolors Sabater, acusa el govern local d'opacitat i falsedat documental per cometre una il·legalitat.
No ens fa cap por les seves amenaces. El que ens fa por és la destrucció de la ciutat que estan fent, tant de pèrdua d'espai públic cap al privat com de pèrdua de protecció del medi ambient i de protecció del patrimoni cultural. Un habitatge de luxe que es construirà aquí, que es vol construir aquí, no té res a veure amb l'entorn rural que l'envolta quan aquest entorn rural que l'envolta gaudeix d'una protecció patrimonial.
Per la seva banda, l'executiu local no descarta emprendre accions legals davant acusacions que considera calumnioses. El govern assegura que l'expedient inclou informes de la Generalitat i la Diputació de Barcelona favorables al projecte. El primer pas ha estat tramitar-ho inicialment en una comissió informativa extraordinària que posteriorment s'haurà d'aprovar al ple municipal. A la denúncia de la formació s'assuma precisament que no es van incloure les al·legacions presentades per Guanyem i altres entitats. El govern reconeix que és un error administratiu que s'està solucionant.
Gràcies, Martí. Seguim al litoral, ara però des del Prat de Llobregat. Ivan Conde, bona tarda.
Bona tarda. La jornada Tothom Educa celebra aquest dissabte la seva 17a edició amb el focus especialment posat en el benestar digital i en com poder emprar la intel·ligència artificial de manera adient. El Tothom Educa és un espai de trobada anual entre els diferents sectors que conformen l'educació al Prat. Enguany se celebra de 9:45 a 13:45 a l'Escola Jaume Balmes i comptarà amb dues parts diferenciades. La primera, una taula rodona on es debatrà sobre l'estat actual del projecte de benestar digital que s'està duent a terme a la ciutat. La segona serà torn per a un taller d'IA, xarxes socials i benestar digital conduïda per Verificat, on entre d'altres ensenyaran les quatre principals preguntes a fer-se quan un usuari dubta sobre la veracitat d'allò que està veient. Parla la cap de comunicació de Verificat, Ruth Pérez.
És un mecanisme que hem adaptat a partir de del format, diguéssim, professional que qualsevol persona pot aplicar. Bàsicament la idea és que davant de qualsevol contingut que ens generi alguna emoció forta, ràbia, indignació, el primer que hem de fer és aturar-nos. I a partir d'aquí fer-nos quatre preguntes que dissabte explicarem perquè qualsevol persona pugui identificar desinformació.
La xerrada Tothom Educa és demà a partir de 9:45 del matí a l'Escola Jaume Balmes i cal inscriure's al web municipal de l'Ajuntament per poder accedir-hi.
Gràcies, Ivan. Anem ara a Castellà del Vallès. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. La flotilla internacional Global Summit va salpar aquest dimecres 15 d'abril al migdia del Port Fòrum de Barcelona amb l'objectiu de portar ajuda humanitària a Gaza. Un total de 39 embarcacions van abandonar el port barceloní de manera esglaonada en una jornada amb un marcat caràcter festiu, però també reivindicatiu. Entre les persones que han participat en la preparació de la flotilla hi ha l'artista castellarenca Viena Boedo, que ha pintat veles i cascs de les embarcacions. La seva implicació va sorgir gairebé per casualitat després de respondre a una crida a les xarxes socials. De fet, la discreció va ser la clau en èxit de la sortida dels vaixells. Així, els artistes també tenien poca informació, ja que no es podia donar a qualsevol. Boedo explica que el ritme de treball va ser intens, ja que van pintar gairebé 40 vaixells en 4 dies, en condicions complicades, ja que els vaixells eren a l'aigua. La missió s'emmarca en una operació internacional més àmplia que preveu reunir prop de 70 embarcacions i més de 1.000 participants procedents de 70 països. La flotilla farà una primera parada a Sicília, on s'hi afegiran delegacions d'altres punts d'Europa abans d'intentar arribar a Gaza.
Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Sara Vella.
Sant Cugat es prepara per viure una diada de Sant Jordi especialment intensa aquest 2026 amb un ampli programa que s'allargarà fins al 30 d'abril i que inclou més de 30 activitats impulsades per una vintena d'entitats. Serà una celebració participativa i diversa amb propostes per a tots els públics que van des de tallers i activitats familiars fins a recitals, concerts, exposicions i concursos. Un dels principals atractius serà, com és tradició, la Fira de Sant Jordi del 23 d'abril. Complirà el centre amb més de 90 parades de llibres i roses distribuïdes entre la plaça d'Octavià, el carrer de la Torre i el carrer Major. Llibreries, floristeries, entitats i editorials locals participaran en una jornada que combinarà literatura, cultura i vida al carrer. La música també tindrà protagonisme amb iniciatives com les Roses Musicals i una cantada de la coral La Lira, així com una edició especial del programa Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat amb actuacions en directe. La cultura popular completarà la jornada amb actuacions dels bastoners, sardanes, l'Esbar Sant Cugat i una exhibició dels Diables adaptada sense foc. Entre les novetats destaca el Trivial Literari, un concurs per equips que combinarà literatura i vermut i que tindrà lloc el 25 d'abril a la Sala Clavé.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Connectats.
Com us dèiem a l'entrada d'aquest programa, avui ens n'anirem a Sabadell, concretament a la Fira de Sabadell, perquè des d'ahir i fins a demà s'està fent precisament en aquest municipi la Diada Pneumològica, la Diada Pneumològica Catalana, organitzada per la Societat Catalana de Pneumologia, que aplega a prop de 400 professionals que durant aquests 3 dies doncs, analitzen, parlen d'avenços en el diagnòstic del tractament i també de recerca de la salut respiratòria. Però anem fins allà per conèixer alguns detalls més de què és el que està passant ara mateix i conèixer alguna qüestió d'última hora. Ho fem de la mà de la Júlia Ramon. Júlia, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme. Doncs sí, com has dit, avui és el segon dia d'aquesta Diada Pneumològica que enguany se celebra a Sabadell. Estem aquí al costat de Fira Sabadell i també és el segon dia que hi ha el camió de la Son que fa doncs, uns tests ràpids per saber doncs, si alguna persona pateix algun trastorn del son o té alguna dificultat. Ens ho explicarà molt millor en Manel Luján, que ell és pneumòleg del Taulí i també un dels presidents del comitè organitzador d'aquesta diada. Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Sí, a veure, la filosofia d'aquest camió, us explicaré una mica la història, és un camió que està auspiciat per la Societat Espanyola de Pneumologia, la SEPAR, i és un camió que és itinerant, és a dir, va donant toms pels diferents congressos de pneumologia que es fan a les societats autonòmiques i avui, doncs, com l'organitzem nosaltres aquí a Sabadell, doncs ens ha vingut aquí el camió del son aquí a Sabadell. I el que fa bàsicament aquest camió és fer uns screenings personalitzats de les persones que, doncs, que els interessa saber si tenen alguna predisposició a un trastorn respiratori del son i es fa una prova simplificada que doncs, dona una sèrie d'informacions que després s'han de contrastar òbviament a dintre del servei de pneumologia però que informa sobre la probabilitat de patir trastorn respiratori del son principalment apnea del son. Val a dir que durant aquests 2 dies que ha estat el camió aquí, doncs haurem fet entre aproximadament uns 80-90 proves de screening a la població general.
Confio que aquesta tarda hi hagi un pic de visites o de gent que vingui a fer-se una d'aquestes proves, en vista que estem a les portes del cap de setmana, molta gent està sortint de la feina.
Home, no ho sé, jo animaria la població que s'hi que s'hi acostés, perquè en el fons diguem que això no va destinat als professionals, sinó que va destinat a la població general. Els professionals, doncs, mal que bé, doncs ja sabem si tenim o no tenim algun trastorn respiratori del son. I això, com dic, és una iniciativa que va encaminada cap a la població general. Si hi haurà un pic o no, no ho sé. Estem en un lloc bastant visible i des d'aquí animo la ciutadania doncs, a que hi participi.
Sí, perquè ben bé, Carme, que aquí un camió davant de Fira Sabadell a la plaça de la Sardana es veu des d'una hora lluny. Ara mateix hi ha bastanta gent, vull dir, a nivell d'ambient hi ha bastanta gent, n'ha obert just ara a les 4 i ja hi havia cua i s'hi estarà fins a les 7 per tots aquells que vulguin venir. Comentaves, d'aquests 80 diagnòstics que s'han fet, d'aquestes 80 proves aproximadament, hi ha algun trastorn que sigui més predominant?
Sí, realment el que ens trobem a pneumologia i concretament també a l'àrea de Sabadell és que el que predomina són les apnees obstructives de la son. Per què? Doncs perquè estem en una època, especialment després de la Covid, sembla que, doncs, que les persones ens hem tornat més sedentàries i hem fet més sobrepès del que tocaria. Llavors el que hem vist és que hi ha una corba ascendent de problemes de trastorns respiratoris del son, però principalment relacionats amb l'apnea del son, doncs per sedentarisme, obesitat i mals hàbits de la població.
Per tant, recomanes que la gent vagi a fer una miqueta més d'esport, potser, no? Sortir més a l'aire lliure, caminar...
Sí, i penseu que no per pagar el gimnàs. Realment millorarem, sinó que hi hem d'anar-hi i hem de fomentar doncs, aquests hàbits saludables de vida. Caminar, una dieta equilibrada, etc.
El sedentarisme és el principal motiu que causa aquest tipus de trastorn o què més ho podria generar?
A veure, hi ha un factor, evidentment, d'estil de vida, que és sedentarisme, sobrealimentació, etc. Però també és cert que hi ha una sèrie de factors genètics. Dos persones que facin el mateix estil de vida, un pot estar obès i l'altre pot no estar obès. És a dir, sí que hi ha una causa de base, però no ens podem agafar només a la causa de base de dir, jo és que estic sobrepès perquè tinc predisposició. No, tens predisposició, però si fessis exercici, aquesta predisposició, diguem, la podríem revertir.
Per la gent que estigui interessada en venir aquí al Camí del Son, que no ho hem dit, és gratuït, com es fan aquestes proves? En què consisteixen?
Hi ha una mena de matalàs intel·ligent que et pots estirar una estona, i aquest matalàs intel·ligent el que et fa és, diguem-ne, fer una mica d'estudi per veure si tens predisposició a tenir trastorns respiratoris del son, és a dir, analitza el moviment de la persona, a dir, el matalàs, i el que fa és fer una mena de predicció mitjançant un algoritme d'intel·ligència artificial, de dir, doncs, bueno, tens o no tens predisposició. Després hi ha una àrea que en diem cardiometabòlica, que en base a altres, diguem-ne, predisposicions personals et fa una mica de predicció més acurada de si pots tenir o no trastorns respiratoris del son, i per altra banda hi ha també una àrea d'informació terapèutica de les possibilitats de tractament, doncs des de la màquina de CPAP fins a tractaments d'ortodòncia, etc.
I els resultats són immediats.
Si la persona compleix, sí, els resultats són immediats, i realment molta gent que estem tractant experimenta una milloria important en la seva qualitat de vida.
En què ens hem de fixar també? Si volem tenir una millor qualitat del son, si detectem que tenim problemes per dormir o per adormir-nos o que no descansem suficient, què és allò que hem d'analitzar, que hem d'estudiar?
A veure, això també hi ha una predisposició, diguem-ne, molt individual. És una suma de factors, és a dir, per exemple, una persona que pren psicofàrmacs per la nit, doncs, evidentment, té la sensació de que pot dormir millor, però moltes vegades aquest son no és de qualitat, perquè els psicofàrmacs el que fan és exacerbar el problema de les apnees obstructives del son. Dintre del que és l'estil de vida, doncs, jo diria, doncs, sopar una hora raonable, deixar transcórrer una bona estona entre que sopem i anem a dormir, evitar l'alcohol, evitar la sobrealimentació per la nit, etcètera. O sigui, hi ha molts factors, no és que podem atribuir-ho a un sol factor, sinó que n'hi han molts.
I perquè fa a la Diada de Pneumologia, que s'està celebrant just a uns metres al cantó aquí a Fira Sabadell, avui és el segon dia, i a diferència del camió, que tancarà les portes aquest vespre, la Diada ho farà demà.
Sí, encara ens queda una mica, fins a demà al migdia, encara ens queda una mica de feina. Realment, malgrat estar un enfront de l'altre, són activitats que van relacionades, perquè el camió ve aquí perquè s'organitza el Congrés Català de Pneumologia. Llavors, sí, encara ens queda una bona estona, aquesta tarda encara ens queda fins ben bé el quarts de vuit, i demà fins a l'hora de dinar, pràcticament, encara tenim activitats relacionades amb el Congrés Català de Pneumologia.
En total han passat 400, o passaran 400 professionals del món respiratori, sobretot. Què és el que s'hi està fent? Si està fent tallers, si està fent sessions, si està fent una mica de coworking?
Es fa una mica de tot. Precisament la filosofia d'aquest congrés és que, o de tots els congressos catalans de pneumologia, és que es vegi representat el major nombre de professionals possible. Per tant, englobem programes, doncs, que inclouen a professionals de la medicina, o sigui, pneumologia, però també infermeria i fisioteràpia. Llavors, el temari també intentem que sigui el més variat possible. És a dir, parlem d'asma, parlem de malaltia pulmonar obstructiva crònica, parlem, aquest any hi ha hagut una conferència magistral sobre el tema de l'exposició a l'amiant. No oblidem que aquí al Vallès Occidental teníem el principal focus d'exposició a l'amiant de Catalunya, que és la fàbrica de l'Uralita de Cerdanyola del Vallès, i hem tingut una conferència magistral realment molt, molt, molt interessant a càrrec del doctor Josep Tarrés, doncs, que és un dels majors experts en patologia relacionada amb l'amiant que tenim al nostre país.
Clar, sobretot com afecta, sobretot la presència d'aquest element, no?, en la salut.
A veure, molta gent es pensa que l'amiant, com que va tancar la fàbrica, s'ha acabat el problema de l'amiant, però penseu una cosa, l'amiant està present a les nostres vides, està present en teulades, està present en cadenonades, i el fet és que quan més tòxic és l'amiant és el final de la seva vida útil. Per què? Perquè és una combinació, com ha explicat el doctor Tarrés, de ciment i d'amiant, que aquest ciment es va degradant i allibera les fibres d'amiant que estan contingudes a dintre del material. Llavors, tenim amiant per anys, tenim exposició a l'amiant per anys, i és important, doncs, que tot això es reguli. Està pendent la sortida de la Llei Catalana de l'Amiant, i per tant jo crec que és un tema que, no perquè tanqués la fàbrica, no ha perdut vigència, sinó al contrari, continua vigent, i és un tema de present i de futur.
mentre estava treballant per poder retirar tot l'ambient que encara queda present, com bé ha comentat. El taulí sí que té en marxa o pròximament una unitat multidisciplinar per tractar justament aquesta problemàtica.
Sí, vam estar conversant amb l'Ajuntament de Sabadell, també ho hem estat amb l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, i des del punt de vista de polític es dona suport a aquesta iniciativa. Actualment molts malalts de l'amiant estan, diguem-ne, malalts amb patologies relacionades amb l'amiant, estan sent atesos dintre del que són les consultes de pneumologia general. Jo crec que això ha de canviar, probablement també anem a l'especialització, i l'amiant no ha de quedar al marge d'aquesta especialització, és a dir, s'han de muntar unitats multidisciplinars de patologia relacionada amb l'amiant per fer estudis clínics, epidemiològics i fins i tot d'assessorament a la població general.
Doncs Manel Luján, un dels pneumòlegs del taulí i també un dels presidents d'aquest comitè organitzador de la Diada, moltes gràcies per haver-nos atès i ànims amb el que quede fins demà al migdia.
Moltes gràcies, demà al migdia descansarem.
Doncs ja ho veus, Carme, aquesta és la situació ara mateix a Fira Sabadell, aquí amb el camió del son i també doncs, la Diada de Pneumologia a Fira Sabadell, que està omplint bastant la plaça de la Sardana. Al final, ja sigui per professionals o per ciutadans interessats en fer-se una d'aquestes proves gratuïtes, doncs està fent força goig.
Jo no sé si a tu et convida l'oportunitat per fer aquesta prova, no tens curiositat?
A veure, jo sí, la veritat, vull dir, jo crec que dormo bastant bé, però sí que al final doncs no està de més, no?, fer una d'aquestes proves, el que...
Home, ja que hi ets, no, Júlia? Pots aprofitar.
Sí, exacte, vull dir, ja que he vingut aquí, ara també et dic, vull dir, hi ha una, dos, tres, quatre, hi ha unes 12 persones fent cua, eh?
Doncs jo crec que és interessant, no? A veure, és una estona que t'hi has d'estar i que et sotmets...
Són 3 minuts. Amb 3 minuts, amb menys de 5 minuts, ho tens. Jo crec que val la pena, la veritat, perquè al final dormir és superimportant per poder rendir en el dia a dia. Llavors jo crec que ja que hi ha l'oportunitat aquí, també està bé. Ara també et dic, un divendres, amb aquesta hora de la tarda, jo crec que et diran que és normal que tinguis son, també.
Segur. No oblidem que l'oportunitat hi és fins demà al migdia, no? Que com ha dit el doctor Manel Luján, encara hi serà.
La diada de pneumologia, que és el que es fa a Fira Sabadell, sí, és fins demà al migdia, però el camió és fins avui a les 7. Va arribar ahir i ha estat oberta al matí, al migdia tancat, i avui ha obert a les 4, que quan estàvem aquí a les 4, que justament havíem parlat en començar el programa, i a les 4 ja hi havia perfectament 8-10 persones fent cua, vull dir que al final... Clar, al final també és un camió que ho diu, vull dir, aquí a la part del tràiler et diu camió del son, vull dir que ja t'està anunciant el que és, perquè si no potser molta gent no s'hi aturaria, no? I jo crec que crida molt l'atenció, la veritat, hi ha genteta i fins a les 7 del vespre hi haurà gent.
Doncs bé, ho deixem aquí. Si no hi ha cap més novetat, ens hem posat al corrent del que hi fan aquí a Sabadell tots aquests professionals, no? Que són uns quants, eh?
400, sí, 400 professionals. Ja et dic, fa molt goig, perquè al final tens el camió amb tota la cua de gent esperant i després aquí al portal de Fira Sabadell tot de professionals que ja van amb l'acreditació, la bata, vull dir que ja els identifiques passejant amunt i avall perquè no paren de fer conferències i xerrades, ponències... No, la veritat que fa molt goig i a part avui també el dia fa que llueixi encara més.
Perfecte, doncs, Júlia, moltíssimes gràcies per aquesta informació en directe des de Sabadell. T'alliberem i continuem endavant amb el Connectats.
Que vagi molt bé, Carme, merci.
Adéu-siau.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
arribant a 4:45 de la tarda. És moment ara d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb l'Alistair Spering, que és traductor científic i viquipedista, i ens espera a Sabadell. Alistair, bona tarda.
Hola, com va tot?
Molt bé. T'has bé o estàs una mica fònic?
Una mica fònic, però anem fent.
Ostres, res greu, no?
No, no, em sentireu, ja em sentireu.
Això són els canvis de temperatura, eh? D'aquests dies de tant de sol, després quan se'n va el sol doncs fa una miqueta de fresqueta. Ens hem de...
Sí,
ens
sembla
hem
que tinguem l'estiu, de dia tinguem l'estiu i de nit tinguem l'hivern encara.
Sí, sí, ens hem de cuidar, ens hem de protegir encara. Anem al Prat perquè ja hi tenim l'Horacio Placenti, que és empresari. Què tal, com estàs, Horacio? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé, molt bé.
Tu bé, no?
Más que me ponga malo justo un viernes.
És un mal dia, no?, per posar-se malalt un divendres.
Exacte.
Ara, hi ha qui té una punteria que és tremenda, eh? Perquè no vegis, però bueno, no cridarem al mal temps. I a Sant Cugat tenim el Jordi Mulgó, que és administrador i ara està jubilat ja fa un temps.
Sí.
I ara es dedica doncs a sus labores, no?
Exacte.
A les teves coses.
Exacte.
Molt bé, Jordi. Tot bé, també?
Tot bé,
tot
perfecte.
Bé. Molt bé, doncs avui començarem parlant d'un tema que ha creat un cert debat perquè, bueno, implica doncs, tots els treballadors, el sector laboral, i és que des d'Europa es va proposar teletreballar un dia a la setmana amb l'objectiu de reduir el consum energètic a propòsit de la guerra a l'Orient Mitjà. Estem parlant de teletreballar, que ja és una proposta, una idea que ens recorda l'època de la Covid, no? Quan ens van obligar, perquè no hi havia més remei, i després, tant que semblava que seria la tendència, i a última hora, doncs, com si no hagués passat absolutament res. Doncs ara torna a arribar una proposta, diuen des d'Europa, d'un dia de teletreball. Però què passa? Que s'han posat d'acord? Sembla que no. La patronal, els sindicats discrepen i la cosa no està massa clara. Jo no sé si vosaltres penseu que aquesta proposta que es fa des d'Europa té sentit, és una bona proposta. Com ho veieu vosaltres? Qui vol començar? Horacio, vols?
Vale. Bueno, ante todo es una propuesta que no ha salido y me cuesta creer que vaya a salir como una obligación, es decir, que recomienda a los gobiernos obligar a las partes, porque las situaciones en los diferentes países de la Comunidad Europea respecto de la energía es muy heterogénea, no hay similitud, hay países más autosuficientes, hay otros más dependientes y con más reservas o menos reservas de petróleo o sus derivados, y esto puede impactar de diferente manera. De todas maneras, el fondo de la cuestión no tiene, el árbol no debe tapar el bosque, que sindicatos y patronales se pongan ahora a discutir a ver que puedan sacar alguna ventaja, alguna medida o algún beneficio por cualquiera de ambas partes es totalmente reprochable. Aquí, si realmente va a producir un ahorro energético que impacte menos en la economía en general, está bien, pero tendría que ser un acuerdo de partes, como lo fue después de la COVID, porque el COVID no nos obligó el gobierno a teletrabajar, nos obligó el COVID, el mismo virus, o sea, no había forma de evitarlo. Entonces, luego que terminó la pandemia, se instaló como una forma de trabajo conveniente para ambas partes, siempre con sentido común y negociación. Yo ahora veo que algunos actores intentan tomar notoriedad y marcar territorio.
Alistair, ¿cómo veus tu?
A mi em fa gràcia que hi hagi gent de la patronal i també d'altres sectors que estiguin parlant que no sigui una obligació, perquè tinc la sensació que la gent encara no ha pres consciència de la gravetat de la situació. La pèrdua de petroli que passa per l'estret d'Hormuz comparat amb el consum mundial és de llarg la crisi més greu que hem tingut en la història. És bastant pitjor fins i tot en aquests termes que la crisi del petroli del 1973, i el que passa és que no ho hem notat encara, perquè clar, això, aquestes coses van amb un cert retard i els petrolers que havien sortit a principis de febrer, mitjans de febrer, encara estaven arribant a Europa aquests últims dies. Em sembla que l'últim va arribar fa 3 dies, però clar, ara això significa que ara començarem a notar tot el petroli que falta. Els preus es dispararan i és probable que si això feia llarga massa arribem a un punt en què hàgim de racionar la benzina. De fet, ja, això ja està passant en els països que més depenien del Golf, però clar,
ho hem sentit a parlar, eh? O sigui sí. Que no és la primera vegada que parlem d'aquesta qüestió. Ja fa dies que això doncs, es rumoreja, no? Almenys.
Doncs aquest atac d'oli es va escampant, Eslovènia ja ho van fer, que Eslovènia està aquí al costat, i si això continua així no estarem parlant de fer teletreball un dia, sinó que estarem fent teletreball. Tothom que pugui fer teletreball haurà d'estar fent teletreball, tant sí com no, perquè no hi haurà benzina. Perquè aquí la gran diferència que veig jo respecte a la Covid és que la Covid podia fer el teletreball perquè ho deia la llei, perquè tenies por que no enxampés la policia, perquè no volies agafar la Covid, però no hi havia res que físicament t'impedís anar a la feina. Però ara, realment, si no hi ha benzina no hi podran anar. I per tant, jo crec que s'ha d'imposar una anàlisi molt sòbria de la situació i veure que no podem trigar massa a prendre decisions, que hem d'anar per feina, perquè si no, aquí tindrem files a les benzineres i tindrem racionament de la benzina.
Sí, és veritat, eh? Vull dir, la cosa pinta en bastos. Encara que, de totes maneres, jo ara venint he sentit la notícia de que obrien el mar...
L'estret?
L'estret d'Hormuz, sí, que l'obrien ja, i havien arribat a un acord, sempre i quan Israel no bombardegi el Líban.
Buf.
Si no, tornaran a tancar.
Estarà agafat amb pinces, això, un altre cop, no?
Exacte. Això no n'acabem de sortir. I la veritat és que potser això també, de les coses que no ens van bé, aquesta podríem aprofitar-la per anar pensant i planificar que hem de començar a veure els transports públics, els que no usen... els petrolis, els que no usen tot això, per anar-ho potenciant. Només cal que ens fixem en el que passa a les rodalies d'aquí, que a diferència de la resta d'Espanya, aquí estem fotuts, eh? Perquè és que ni funcionen. I, a més, és que gastem petroli per un tubo amb els autobusos per poder complir les vergonyes. I és així. Mm. A veure com ens ho farem.
Aprofito la intervenció del Jordi, que m'ha agradat aquesta visió, diríem que com una mica més optimista, no?, d'intentar aprofitar aquesta situació,
exacte,
doncs per donar la volta, entre altres possibles qüestions, al tema del transport públic. També veieu vosaltres alguna oportunitat en això, Horacio?
Bien, antes quisiera puntualizar un poco que se está creando una alarma generalizada, exagerada, sobre el tema, a mi entender. Todos los grupos de noticias sabemos cómo se manejan las agencias de noticias internacionales, pero en realidad el petróleo es cierto que está demorado. En el estrecho hay cientos de supertanques y petroleros esperando, pero no se desintegra. Ese petróleo va a circular más pronto que tarde. Entonces, de hecho, esta semana, y me consta porque estoy en ese sector, los fletes internacionales de Asia a Europa han bajado, es decir, han bajado a pesar de que el combustible siguió subiendo. Es decir, las empresas manejan información más allá de las noticias. Entonces, tampoco debemos alarmarnos y no nos olvidemos que en el fondo de la cuestión el coste energético, más allá de la guerra, es dramático en España, y no es culpa ni de los trabajadores ni de la patronal, sino de las políticas del gobierno en cuanto a políticas de energía. De hecho, sin desvirtuar el tema, el apagón de hace unos meses nos llamó a la realidad, ¿no? La falta de sintonía que hay de previsión
de energía, un país 100% dependiente como es España. Entonces, volviendo al tema, yo creo que sí, hay oportunidad de que haya puntos de acuerdo, pero siempre mirando el fondo de la cuestión. Es decir, que el tema de la energía no lesione la economía como lo está haciendo antes, durante y después de la guerra.
Uh-huh. Alistair, possibilitats d'oportunitats?
Jo crec que la política d'apostar pel transport públic sempre ha de ser, però hi ha una cosa que hi ha de sempre un remor de fons, no només quan hi hagi crisi. També crec que això hauria de ser una oportunitat o com a mínim una cosa que ens faci obrir els ulls més de la importància de tenir renovables. Cada quilowatt que generem i cada unitat d'energia que fem servir sense haver d'importar petroli ens fa també més sobirans, més enllà de protegir el medi ambient, ens fa més independents i ens fa més segurs. Em va cridar l'atenció l'altre dia que va sortir un estudi d'Europa que deia que aquí a l'Estat està avançant molt de pressa el desplegament de les renovables, però el que està fallant són les connexions elèctriques, perquè hi ha molts llocs que s'estan posant més renovables, però que les connexions simplement s'estan fent esperar, es triga 6 mesos, es triga 1 any, i això significa que molts punts d'energia estan saturats i, per tant, que estan tenint un gran problema amb el desenvolupament de les renovables. El que passa és que els governs no inverteixen prou en això, i això ho estem pagant també en casos com aquest. Ara, si haguéssim tingut la xarxa elèctrica més extensa i amb més inversions, ara no ens faria tan mal això que està passant a l'Hormuz. Però clar, fins en aquest país sembla que fins que no hi hagi una crisi no ens posem les piles amb les coses com aquestes.
Mm. És cert, jo estic d'acord amb vostè. El que sí que me ve al cap, que la responsabilitat de tot és de Red Eléctrica, perquè totes aquestes manques que hi han per poder absorbir el que és energia neta és que són ells els que no estan preparats. Són ells els que tenen les puntes aquestes que jo no ho entenc perquè no ho he tocat mai. No entenc com un govern pot estar tan adormit, amb trens, amb transport públic, amb metros, hi ha 50.000 històries que hauríem d'estar planejant. Recordo jo anys, molts anys ja fa, cap als anys finals dels anys 80, estàvem arreglant carreteres, obrint noves, estàvem en pleno apogeo de carreteres, i des d'aleshores és que no hem fet res, ni amb trens, ni amb aeroports, bueno, alguna cosa haurem fet, però vull dir que no és lo suficient que necessitem. I aquesta falta de planificació ens agafarà sempre quan hi haurà una crisi. Vull dir, això és més que evident. I, a més, sent un país que tenim el sol que tenim els vents, que tenim tota una sèrie de coses, ostres, noi, jo em fa plorar totes aquestes coses. No podem estar així. Hauríem d'estar exportant energia neta perquè la podem produir. I aquí tothom mira a l'altra banda, tothom es baralla, tothom té raó, i anem fent.
No es que mire otro lado, el tema es que las decisiones no están tomadas por técnicos con criterios técnicos, están tomadas por políticos con criterios ideológicos, y así estamos. Cerramos las nucleares y luego le compramos energía nuclear a Francia. Prohibimos el fracking y luego le compramos el gas a Estados Unidos, que lo explotan exclusivamente con fracking. Y así infinitas aspectos que hace de que no dejan trabajar a los técnicos. Es el cuento de nunca acabar.
No es que no dejen trabajar, es que ni los tienen en cuenta. ¿Para qué sirve un ministro si no es para que haga estudios, para que haga prospecciones, para que haga planificación? ¿De qué no sirve un ministro? ¿Para pelearse en el Congreso? No. Tenemos que ir responsabilizando a los políticos. Estamos cansados de oír peleas y de no hablar de nada en concreto. Vamos al lío, vamos a meternos a fondo.
Ya no es només parlar, sino actuar.
Ah, exacte. Exacte. Hem d'actuar.
Sí, sí. Jo el que passa és que em pregunto, reduint un, o aplicant només un dia de teletreball, és suficient l'impacte que això pot tenir? O hi ha altres opcions que contribuirien bastant més a reduir aquest consum energètic?
Jo penso, no ho sé, igual m'equivoco, penso que no és definitiu. Una altra cosa és que sigui important el que es pugui estalviar. Important, però més enllà no ens solucionarà, No solucionarem,
Ja, però hi ha més opcions, Horacio?
Seguramente habrá más y más eficientes. Yo no estoy en condiciones de afirmar cuánto puede influir un día de teletrabajo. A simple vista parece que poco y nada, porque es una gota de agua en el océano. Porque realmente si los pronósticos son los que dicen, en realidad no se está hablando de la falta de energía, sino del encarecimiento. Aquí lo que hay que atacar es la especulación. La especulación que excede incluso a los gobiernos y a los ministros, tanto del precio de la energía como de las consecuencias, porque todos los derivados del petróleo, hoy las noticias estaban pasando, muchos insumos médicos que dependen de polímeros, los guantes de látex, etcétera, accesorios quirúrgicos, están subiendo de precio hasta un 30% en lo que va del mes, previendo de que el petróleo va a faltar o va a subir. Es decir, aquí habría que atacar, y con expertos, de que no haya especulaciones como hubo con las mascarillas en la época del COVID.
No, estoy de acuerdo también, pero tendríamos que preguntar al señor Trump, que hoy digo A, mañana digo B, pasado digo C, y mientras tanto los mercados van aprovechando y van llenando, según quién, sus bolsillos. Es que es todo un juego, que es un disparate, es que no es un juego, es que no, es que, bueno, en fin, perdón.
El joc dels disparats, sí. Alistair, alguna aportació més?
Bé, jo crec que el recurs, l'estalvi d'energia depèn molt del tipus d'energia que sigui, perquè energia elèctrica en general a l'estat em sembla servir molt poca que sigui a partir de cremar petroli. Em sembla que algunes illes, a les Balears, però a la península, sobretot, l'energia elèctrica ve d'altres fonts. Per tant, quan es pot estalviar petroli, significa, bàsicament, estalviar en el transport. Jo vaig veure que a Itàlia ja comencen a racionar el petroli per les aerolínies, per segons quins vols que són prioritaris, però aquí també haurem de treballar, com dèiem, amb el tema del transport. I, clar, les prioritats aquí serà, per exemple, que els camions que porten els subministres essencials arribin als supermercats. Així que es tractarà d'estalviar benzina. Jo en aquest sentit crec que un dia de teletreball farà poca diferència i que, com deia, tard o d'hora, si això s'allarga més, acabarem fent teletreball tots els dies. Així que potser ja seria el moment de començar a dir, doncs, a partir d'ara i fins a nova ordre, qui pugui fer teletreball, que faci teletreball tots els dies, i quan s'arribi a la situació ja en parlarem.
Doncs,
perdona, no nos olvidemos que el principal especulador de todo esto es el Estado, que por cada euro que aumenta el petróleo, el barril de petróleo, lo que sea, la recaudación aumenta 20 y largo 30%. O sea, aquí sería mucho más efectivo que teletrabajar 7 días por semana, que aflojen con los impuestos, que el combustible no es como el alcohol y el tabaco, que lo castigan con impuestos en una aparente intención de disminuir el consumo. Aquí el consumo del petróleo lo necesitamos. Podrían aflojar con la carga impositiva sin tocar los temas puntillosos entre la patronal y los sindicatos.
Bueno, ja veurem, a veure com evoluciona tot això, perquè això és el que abans explicava el Jordi, no? En funció de com oscil·lin i es prenguin les decisions, del senyor Trump, que, com deies, va fent tot l'abecedari, pràcticament, i en funció del que diu, doncs així van les coses, a veure què és el que passa i en quina situació ens trobarem. M'agradaria parlar d'un altre tema a propòsit d'una notícia que parla d'un pres amb un llarg historial criminal que ha sortit recentment de la presó, i que serveix per reflexionar sobre la reinserció, sobre Bueno, tot aquest món, el tema de les presons, si realment serveixen, fan la seva funció o si no. I m'agradaria començar preguntant-vos si és acceptable que una persona considerada no rehabilitada, com és el cas de l'exemple d'aquesta notícia, surti en llibertat només perquè ha complert la condemna, encara que hi hagi risc, que hi hagi risc de reincidència, que és el que apunten des de la Junta de Tractament i professionals que tracten doncs, amb aquest perfil de persones, amb aquest perfil de criminals que estan catalogats així. Us sembla que és acceptable això?
Aquí jo crec que ho tenim solucionat, però en el cas concret del que parlem, resulta que la sentència que el va condemnar era anterior a la modificació de la llei. És a dir, quan hi ha persones que són repetitives i tenen un risc especial perquè ja és sabut, perquè han estat a la presó abans, pel que sigui, perquè ho detecten, resulta que ara hi ha una pena que és la cadena perpètua, per entendre'ns, però que és la presó vigilada durant no sé què. O sigui, el problema legal el tenim solucionat. El problema concret aquest no estarà solucionat. Però, és clar, com li dius a una persona que ha complert el càstig que se li ha posat i dir-li és que tu no pots sortir perquè no estàs rehabilitat.
Perquè ets un risc.
Exacte. És que no es pot dir això. És que no, com ho dius? Si a ell ha complert amb la societat, no ho sé, jo ho miro així.
Com ho veieu, Horacio?
És un tema muy, muy complejo y no me puedo referir a este caso en concreto porque este es un problema general que viene de arrastre y hay infinidad de casos que se han conocido de asesinos, ladrones violentos, con robos con violencia, violadores, que al día siguiente o a los tres días de salir en libertad o con el tercer grado han vuelto a reincidir. El tema es que la justicia está bastante limitada con todos los cambios de normativas para instrumentalizar estos beneficios. Ya de entrada, los beneficios que se le dan por derechos y garantías individuales a los presos confrontan un poco con los derechos que tienen los ciudadanos víctimas de sus delitos, ¿no? Porque muchas veces se protege en pos de estas libertades o se cuida la posibilidad de rehabilitarlo o de darle oportunidades en detrimento de los derechos que tiene el ciudadano común, que no delinque, como cualquiera de nosotros. Entonces ahí entran discursos peligrosos, pero vuelvo a repetir que es muy difícil para la justicia ordenar y aplicar estos beneficios de forma justa, cumpliendo con las normas que los políticos votan en el Congreso.
Alistair.
Bé, jo crec que val la pena començar dient, no perquè ho hagi dit ningú aquí, sinó perquè moltes ocasions és una cosa que surt d'una edat. Jo estic convençut que el sistema de justícia i penitenciari no ha de ser mai un tema de venjança o de retribució, sinó que ha de ser de dues coses, ha de ser de rehabilitació o pres i de protecció per evitar la reincidència contra els membres del públic, contra el públic en general, que no torni a delinquir com a ells. Llavors, a l'hora d'avaluar casos com aquest, aquesta persona està rehabilitada...
Alistair, perdona un moment. Estàs amb l'altaveu?
Sí, ara l'he tret, disculpeu-me.
Val. És que, si no, dificultava molt la comprensió de... Sí, del teu discurs, perquè ens arribava... Em semblava des de la caverna, eh? Però...
Doncs ja està arreglat.
Ara ja està.
Sí, com deia. Doncs cal veure si aquesta persona està rehabilitada pels interessos del mateix pres i si continua presentant un risc de reincidència per la resta del públic. I en aquest cas sembla que no es compleixen cap de les dues circumstàncies. L'element que ho complica tot... Doncs és això que dèiem, que aquesta persona va ser sentenciada quan la llei era diferent
i, per tant, segons els principis fonamentals del dret, doncs li correspon la llei que és més lleu per ella. Mm-hmm. Potser la solució aquí seria oferir-li fora del sistema penitenciari, però trobar una solució ja sigui a través del sistema sanitari, si aquesta persona té característiques mentals que fa que requereixi un suport psicològic o psiquiàtric, doncs explorar aquesta possibilitat per continuar treballant la seva rehabilitació i per poder-lo seguir de prop per minimitzar el risc de reincidència i de nous actes criminals contra persones innocents, perquè realment és una de les coses que cal evitar de totes.
Jo penso, a veure, ell no vol ser rehabilitat. Ell es nega. Clar, aquesta persona tampoc se la pot obligar a fer rehabilitació. Sempre i quan no sigui una qüestió mèdica, un perill per ell mateix, sempre que, clar, tot això queda com molt difuminat i no saben, i els jutges no saben per on tirar, no s'hi veu la solució. Jo crec, ara deixeu-me anar a favor de la rehabilitació, que és molt important que la gent que té més problemes personals hauria de fer més rehabilitació que els demés. Perquè és que, si no ens en sortirem. Vull dir, jo la rehabilitació... Vaig estar en una xerrada i parlaven de la rehabilitació de les dones i la veritat és que les dones s'apunten molt més que els homes a fer rehabilitació, però una rehabilitació que no té més que aprendre, per exemple, a fer fotografia o a fer, no sé, i a través d'aquest vehicle començaven a fer una rehabilitació de grup personal, podien treure conclusions que si les persones tenien problemes o no.
Bé, aquí entren factors que, com s'explica en aquesta informació, des dels personals fins als socials, que caldria doncs estudiar, analitzar, no?, per valorar una miqueta més a consciència. No tenim temps per res més. Jordi, Horacio, Alistair, moltíssimes gràcies, que tingueu bon cap de setmana.
Igualment.
A tu,
gràcies. Igualment,
bona setmana. Sant Cugat.
Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Van dir-me que la meva rumba no interessava, que els hi suava les espanyes, que era gallega, que era polaca, que era muy raro lo que mezclava. Ha! pero yo vi bailar Madrid, Guanajuato, León, soltando el lastre de la convención. Mira que rimba que yo por tu fábula tiene el alma de acordeón. Que si canto con fuego o canto com absurd i faig ballar qui sigui, mantengui o no mantengui, quan no m'arriba la paraula li poso el ritme, gata maula, engego la rauxa. I don't know where is my passport. I just know where is my flow. I don't know where is my passport. I just know where is my flow.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament de Sant Cugat, la FA de l'Escola Coixarola i les entitats Sant Cugat Comerç i el Gremi de Restauració de Sant Cugat han posat en marxa la iniciativa Comerç Amic, una xarxa d'establiments que permetrà als infants entrar-hi per fer una trucada en cas de necessitat. El projecte neix amb l'objectiu de donar una alternativa a les famílies que volen retardar l'ús del telèfon mòbil. Els comerços adherits mostren un adhesiu identificatiu a l'entrada perquè els infants puguin reconèixer fàcilment. Tot i que el projecte s'ha iniciat coincidint amb el tercer trimestre escolar, la voluntat és que tingui continuïtat i creixi arreu del municipi. L'Ajuntament preveu ampliar la xarxa de comerços i estudiar eines com un mapa per facilitar-ne la localització. La recuperació de l'antic camp de futbol de Valldoreix torna a generar debat a la Junta de Veïns. La sessió plenària ha frenat aquest dijous una moció de Junts que instava a arranjar aquest equipament, al qual s'accedeix des de l'avinguda de Can Montmany, a prop de la plaça del Mar Roig. El govern i Vox han votat en contra de la proposta, mentre que el PP ha optat per l'abstenció, considerant que la iniciativa no és viable tècnicament. De fet, el camp de futbol es troba en una zona inundable i està sota la regulació de l'Agència Catalana de l'Aigua, cosa que condiciona qualsevol actuació que s'hi vulgui dur a terme. Valldoreix demanarà a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que retiri el bici tancat de l'aparcament de l'estació. La proposta presentada amb una moció del PP a la Junta de Veïns d'abril posa el focus en la manca d'aparcament per cotxes a l'entorn de l'estació, un punt amb alta demanda. El text argumenta que l'espai ocupat pel servei d'estacionament de bicis no respon a l'ús esperat, ja que el nivell d'ocupació es manté baix. La moció s'emmarca en el debat recurrent sobre la pressió d'aparcament a la zona i la necessitat d'optimitzar l'ús de l'espai públic en un entorn amb elevada afluència de vehicles. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes entre 24 i 26 anys com a presumptes autors d'un intent de robatori amb força en diversos domicilis de Valldoreix. A l'actuació van intervenir patrulles del cos i un agent fora de servei. Els fets van tenir lloc aquest dilluns al matí, quan una patrulla a la zona va rebre l'avís d'un testimoni alertant del comportament sospitós del conductor d'un vehicle que observava diversos habitatges. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats, anem a l'Oficina General de l'Agència Catalana de Trànsit. Fina Araque, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments destaquem que hi ha retencions a l'autopista AP7 entre Cerdanyola i Badia del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona, on hi ha un accident que talla un carril. També la mateixa autopista, hi ha diversos trams en circulació lenta. Destaquem 3 quilòmetres de molta intensitat entre Montmeló i Mollet, en sentit Tarragona, i a la mateixa autopista que més endavant, també aturades entre Martorell i Castellví de Rosanes, en sentit Tarragona. En sentit nord, també observem circulació molt intensa entre Barberà i Santa Perpètua, i en aquest tram també hi ha circulació molt intensa en sentit sud. També destacarem en aquests moments aturades a les rondes de Barcelona, concretament a la ronda litoral,
hi ha un accident a l'altura de Poble Nou que provoca retencions en Sant Llobregat des de Sant Adrià de Besòs, i també la Ronda a Dalt, retencions en gairebé tot el seu recorregut en sentit Trinitat. Acabarem situats a la C58, hi ha hagut un accident a l'altura de Badia del Vallès i ha pogut ser retirat, però encara hi ha 4 quilòmetres d'aturades des de Ripollet en sentit nord, en sentit Terrassa. De moment això és tot. Bona tarda.
Gràcies, Fina. Bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
D'aquí a ben poc comencen les festes de maig de Badalona i un dels actors protagonistes seran els castellers de Badalona. Avui els coneixerem de la mà d'en Ferran Creixell i la Núria Serra, cap i segona cap de colla. Els tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
Bona tarda, Carme. Estic amb el Ferran Creixell i la Núria Serra, cap i segona cap de la colla dels castellers de Badalona. Què tal? Bona tarda.
Bones, què tal?
Bona tarda, què tal?
Bé, en primer lloc, fa quants anys que formeu part dels castellers de Badalona?
Jo diria que sobre uns 18, i tu, Núria...
I jo fa uns 20, quasi 25, que és l'edat que tinc.
Molt bé. Com vau arribar-hi? Tradició familiar, amistats...
Sí, en el meu cas, els meus pares ja formaven part de la colla, els dos, bueno, feien castells, i jo vaig néixer i ja vaig estar dins de la colla, vull dir...
I en el meu cas va ser, els meus tiets eren castellers, jo sempre volia ser casteller, tot i que uns pares no em deixaven, no? Però, i llavors quan vaig arribar a l'edat dels 17-18, vaig entrar a la colla tocant la gralla, que jo ja tocava la gralla d'abans, i llavors ja em vaig engrescar i ja vaig estar al pati d'assaig.
Com és que no et deixaven? Era per una qüestió de riscos o...?
Bueno, jo crec que tots ens passa, i més quan ets al món dels castells, que veus els castells com una activitat de risc. No? Mm. Després, quan entres en el món, te n'adones que els esports col·lectius, com sigui el bàsquet, el futbol o qualsevol activitat, hi ha moltes més lesions que no en el món dels castells. No? Sempre ens imaginem els castells quan cauen, però les colles no van a caure. No vas a tirar res que no tinguis. A vegades pot passar algun accident. Però depèn de la lliga que juguis, també.
Realment cal estar molt en forma per formar part d'una colla castellera?
Home, sempre és recomanable, perquè al final, bueno, és una activitat física que comporta també un risc i al final no deixes d'aguantar pes, de fer força, de mantenir, bueno, una posició amb el teu cos, que al final si fas esport o estàs en forma fora d'això, sempre va bé. Ara, hi ha gent que pues, no ho està tant i també pot formar part de la colla i no hi ha cap tipus de problema.
És a dir, els riscos de lesions són com a qualsevol altre tipus d'esport, que pots fer un mal gest o qualsevol cosa.
Sí, sí, sí. Sí.
Com estarà mateix la colla? Hi ha prou integrants?
En una colla castellera sempre falta gent. Badalona som una colla d'una ciutat de zona no tradicional, que es diu que a la gent li costa conèixer la colla, els castells, i clar, sempre ens hem mantingut amb un volum de gent una mica justet per seguir tirant endavant. Sempre falta gent a una colla castellera.
Ara, des que hem començat aquesta temporada, hem tingut molt bons resultats, la veritat, entre campanyes de comunicació i les diferents propostes que potser s'han dut a terme aquesta temporada, i durant aquests primers mesos hem tingut una mitjana de 80-90 persones per assaig.
Clar, per entendre'ns, aquest volum de gent és molt elevat per una colla castellera, és el mínim o...?
En la gamma que nosaltres juguem de castells de 7 amb l'aspiració d'arribar a castells de 8, això seria el mínim. Vull dir, sempre hem de tenir aquest volum de gent per poder fer aquests castells.
Heu comunicat per xarxes i heu fet crides a la gent. Recordo una de fa unes setmanes que vau anunciar, doncs, que qualsevol que vingués eren com portes obertes, per dir-ho d'alguna manera. Com va respondre la ciutadania, els veïns de Badalona?
Bueno, s'han dut a terme diferents campanyes, no? Des de xarxes socials i també amb l'acció del mic aquest, una mica més destinat a les famílies i als nens, a la canalla. I la veritat és que hem tingut bona rebuda, aviam, sempre hi ha un esforç molt gran darrere per recollir uns quants fruits, no? I sí que és veritat que al començar l'any, al donar a conèixer, hi ha gent que es ve a treure el cap, que ve a preguntar, algunes famílies que arriben, no? I llavors és difícil quantificar perquè també la gent a vegades ve, però no ve de forma continuada, ve de forma intermitent, no? Llavors, contínuament hem d'estar treballant en aquest aspecte per anar agafant el màxim de gent possible.
I com us ho feu com a caps de colla per fidelitzar aquesta gent que ve esporàdicament i que realment us interessaria que hi formessin part habitualment?
Bueno, al final, a veure, hem de ser simpàtics, no? Però a part, a més, a la colla hi ha una comissió de benvinguda que es diu que són certes persones que també s'encarreguen, bueno, fixar-se si ve algú, pues, acostar-se, demanar, pues, el contacte, donar informació si cal, i bueno, entre tots, al final, no només la feina aquesta la fem nosaltres, sinó tota la colla, crec que hem d'acollir molt a la gent, perquè és el que hem dit, que ens falta gent i volem que vingui tota la possible.
Jo crec que hi ha diferents perspectives, no? Des d'una part més física, que a la gent li agrada aquesta activitat, no? Li agrada aquesta emoció, no? Aquestes ganes de voler pujar, de voler formar part d'alguna posició dintre de la pinya, no? Que ja arriba gent ja amb aquesta intenció. I després hi ha un altre factor que també és social. Al final, si alguna cosa té cèlebre als castells, és aquest efecte integrador, no? Social. I arriben famílies senceres, no? Que és com una tasca, és una activitat de família, no? Que fem els dimarts, els divendres, no? El dia a dia de la gent, al final, entre la feina, el col·le, tothom té les vides separades, no? I també és un moment de trobar-se tots junts, no? I fer una activitat junts en família.
Dèieu que quan la gent ve a provar es pensa que és per anar directament al Pilar del Castell, però quines altres activitats o funcions hi ha dins d'una colla castellera?
Clar, l'activitat en si són els castells, pues fer pinya, pujar... Molta gent, no, entra amb la mentalitat aquesta de voler pujar perquè és el més visible, o no, si tens criatures, doncs, que pugin, i sí, és el nucli, però bueno, a nivell social és el que hem dit, fas molta pinya, fem molts dinars, en principi quan teníem local, doncs allà també es feien, doncs, moltes activitats per tota la colla.
El fet també, no, que deia la Núria, de dintre del castell hi ha moltes tasques diferents, no? No només és pujar, hi ha molta gent que ve i diu, a mi no, jo no vull desenganxar els peus de terra, no? És normal, perfecte, no? També el pujar implica una constància de venir cada dia a assaig, de donar un rendiment físic i també qualitatiu, perquè no és només voler, s'ha de tenir cert talent o certa habilitat natural perquè d'entrada et comenci a sortir bé, si no requereix molta feina. I llavors, dintre de les pròpies construccions dels castells, dintre de la pinya, la gent té una visió molts cops no diríem desordenada, però com que la gent es va col·locant, i és mentida. Tothom té una posició i tothom sap exactament on va i quina feina està fent. Llavors, clar, tot això requereix molta feina, molt d'assaig, entreno darrere, i en cap moment es planteja pujar, saps? És a dir, ja tindrem prou feina, clar, per baix.
Es podria dir que com a qualsevol esport hi ha una tècnica molt concreta pel que fa als castellers.
Sí, tot passa per assaig. Al final, clar, els castellers que pugen a tronc, doncs, assagen i practiquen i han de tenir una certa força, un cert equilibri, però igual que la pinya, també es practica i tot té un ordre, tot està pensat, cada posició està pensada per un tipus de físic, no? Al final, doncs, les persones més altes aniran a davant, les persones més baixes a darrere i les persones que potser són més àgils pujaran, tot està pensat i tot està calculat.
Heu comentat abans que vosaltres com a colla esteu ara mateix en castells de gamma 7 i aspirant a arribar a gamma 8. Això, pels qui no en tenim gaire idea de com funciona el món casteller, més o menys on situaríem aquesta escala de colles?
Els castells de 7 podríem dir que són castells que quan els veus des de fora ja dius, ostres, ja són de veritat.
D'acord.
Vale? Els castells de 8 ja és un salt potser en el nivell alt. Per què? Perquè els castells de 8 són els que després col·loques a sobre d'un folre i els fas de nou. Aquesta línia de castells de 7 a castells de 8 és bastant difícil perquè ja és passar com a un plus més. Vale? Vull dir, les colles estan molts anys fent castells de 6, fent castells de 7 i, bueno, vas tirant aquí, però fer el salt a castells de 8 ja implica, podem dir que un punt més de professionalitat, tant de la gent que puja com de la gent que està baix.
I un volum de gent.
Per tant, estem davant d'un moment crucial de la colla, és a dir, si realment podeu donar el pas a ser una colla de gamma 8.
Exacte, sí. Castellers de Badalona ja ha fet el 4 de 8, per exemple, i fer-lo un cop o dos o intentar-ho significa que hi ha un any i mig darrere de feina, saps? O sigui, però consolidar els castells de 8, de dir, poder fer una diada amb tres castells de 8, això està lluny, hem de ser realistes.
El 4 de 8 que ens comentaves és el castell, és el millor castell que heu aixecat fins ara?
Sí, sí. El vam fer el 2016, que va ser en el concurs de Torredembarra.
I a més vam venir, jo crec que va ser bastant èpic, perquè va ser el primer castell que vam portar. O sigui, vam anar a fer el 4 de 8 que mai en un concurset, es diu concurset de colles de 7, s'havia fet un 4 de 8. Nosaltres vam anar només amb aquesta idea. El concurs ens era igual. Anàvem a fer aquell castell.
Era un all-in, o sortia
sí,
o...
Era un all-in, sí, sí. I després vam fer bueno, 5 de 7, 7 sí. de 7, que són dos grans castells, també.
I que no els fem sempre. O sigui, per nosaltres també són castells top, però clar, ja... Tenint un 4 de 8 ja sí, sí. la resta era molt fàcil.
Sí, exacte.
Ara comentàveu la temporada castellera. A vegades, pels qui no vivim el dia a dia dels castells, ens imaginem doncs, que les colles castelleres, més enllà de participar a festes majors, doncs, hi ha les grans diades castelleres, com per exemple Santa Tecla, on en participen, no ho sé, 5, 6, 7 o 8, i són com les més importants del país. Per vosaltres, per la vostra colla, com és la temporada castellera? On aneu? Quines actuacions feu?
Nosaltres, el nostre calendari una mica destinat també o pensat a la zona no tradicional, és un calendari que va des de, corregeix-me, Núria, des de setembre,
sí.
des de setembre
fins al juliol, exacte.
Finals de juliol, i després hi ha aquest peron de vacances, no?
Parem a l'estiu i parem al Nadal.
Al Nadal, sí, hi ha com aquests dos perons. Vale? Llavors, com a diades potents, la nostra del maig,